Tots per tots, perquè el futur ja no és el que era.
5 minuts passen de les 9 de la nit. En uns minuts, com tots els dimarts, en la segona hora viatjarem, entre altres llocs, fins al cor d'Àfrica. Abans, però, fem una mica de memòria amb els sons del tots.
Núria Canal, directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, ens parla dels menors adoptats abandonats de Catalunya.
Hi ha més d'un factor que conflueix, però són factors de comportament, de conducta, de manca de vincle, és a dir, no té res que veure la situació econòmica o laboral dels pares en aquest sentit. Jo penso que això no ni condiciona ni determina en aquest cas.
L'economista Alexandra Munts ens parla de la situació econòmica de Grècia.
El deute que té acumulat Grècia sobre el seu producte interior brut, és a dir, sobre el volum de la seva economia, és un 160%, és a dir, el seu deute és el 160% sobre l'economia que té. Per tant, té molt més deute que el total de la seva economia i, evidentment, malauradament, Grècia està en recessió des de fa 3 anys. El darrer trimestre de l'any passat l'economia va decréixer a una taxa anual del 7% i amb una economia que està decreixent i que, per tant, cada vegada està generant menys recursos, és impossible retornar el deute i, evidentment, va acumulant-se el deute.
Turisme sexual infantil amb Andrea Compagno i Débora Daleva.
Bàsicament parlem d'homes, però és veritat que és molt difícil poder dibuixar un identikit, un perfil net.
Els destins preferencials o els més coneguts acostumaven a ser el sud-est asiàtic i Llatinoamèrica. Cada cop hi ha més casos de gent que se'n va al Marroc. Bueno, el que seria prostitució infantil masculina.
50 anys del bloqueig econòmic d'Estats Units a Cuba amb Joani Sánchez, blocaire cubana.
El bloqueo, sin lugar a duda, tiene una incidencia en la vida real y práctica cotidiana cubana, ¿no? Por ejemplo, todos los problemas que tenemos en transporte, los problemas con comunicación, los problemas también para localizar insumos, maquinaria para las fábricas, se achacan, al menos en el discurso oficial, a esas restricciones comerciales y financieras que impone el embargo norteamericano.
El president de Justícia i Pau i economista Arcadi Oliveres parla de decreixement demogràfic i de la cara oculta de l'atur.
Si ho mirem a nivell mundial, jo diria que també estem, no en un decreixement, però sí en un fre del creixement, que va ser eufòric en els anys 50, 60 i 70, i ara, en canvi, s'ha apaivagat bastant. Fins i tot països importantíssims des del punt de vista poblacional, com pot ser la Xina, com pot ser l'Índia, ja tenen un creixement petitíssim, pràcticament un 5 per família, i altres països, doncs, com pot ser Indonèsia o el Pakistan o així, igualment emularan aquesta situació. Nacions Unides ha dit que el creixement espectacular de població a nivell mundial doncs s'aturarà, si no del tot, almenys es posarà molt cap als anys 2030, aproximadament.
Tertúlia solidària amb Xavier Riusan, analista de conflictes, Lluís Bordes, expert en temes de cooperació al desenvolupament, Pep Cavallol, president de SICOM, i Esther Vives, del Consell de Moviments Socials de la UPF.
Les polítiques de retallades, de privatitzacions, de precaritzar els drets laborals, els drets socials, no fa res més que comentar. Per tant, les raons que van donar lloc al moviment del 15M i dels indignats estan més de vigència que mai.
Demanar a tothom, sobretot als periodistes en general i d'aquí en som uns quants, que no utilitzem paraules inadequades en moments que no són procedents, perquè la vaga està regulada i el dret a manifestació també està regulat.
Quan el govern del país està amb una dreta, dreta que, a més, és poc democràtica, perquè li falta molts anys de, diguéssim, de regar la gespa a la dreta que tenim, l'únic que entenen, com en els temps, diguéssim, de l'avi Quico, és més repressió.
I, en canvi, a la dreta, en principi, ni les mentides ni la corrupció no passen gaire factura perquè o ho saben vendre bé o perquè el votant tant li importa.
Tots per tots. ens podeu seguir al nostre Facebook, facebook.com/totspertots, i al nostre Twitter, @totspertots.
Quatre minuts i serà un quart de deu. Amnistia Internacional ha alertat que la situació que es viu actualment al nord de Mali és la pitjor crisi de drets humans dels últims 20 anys en aquella zona. Fa un mes es va revifar el conflicte entre l'exèrcit i els rebels Tuareg i en aquests moments hi ha una absència total de l'estat de dret. El nombre de refugiats no deixa d'augmentar i, segons l'ACNUR, ja són 44.000 les persones que han marxat de Mali fugint del conflicte fins a Mauritània, al Níger o a Burkina Faso. El Tots l'Àfrica, Tots Àfrica, l'espai que cada setmana dediquem al continent africà, amb la Patricia García Amado volem parlar avui dels rebels Tuareg, d'aquest moviment insurgent i de la situació que s'està vivint en aquest país, en Mali. Patricia, bona nit, benvinguda.
Bona nit, què tal?
La regió nord de Mali és desèrtica, ho hem comentat ja d'altres vegades, es troba a més de 1.000 quilòmetres de la capital del país, Bamako. La major part de la població d'aquesta zona és nòmada i actualment, segons alerta Amnistia Internacional, viuen amb l'absència total de l'estat de dret. Quina és la situació exactament?
Bueno, lo que ha pasado recientemente y más que nada desde el 17 de enero es la reactivación del conflicto armado Tuareg en el norte del país. Es un avance que puede ser peligroso de cara a que esta situación se podría llegar a reproducir en el norte de Níger también, puesto que los movimientos Tuareg de ambos países han ido muchas veces a la zaga el uno del otro, ¿no? Lo que está pasando es enfrentamientos entre el ejército mayoritariamente y los grupos armados Tuareg. Se están atacando poblaciones en las que se encuentran cuarteles militares de relevancia. Están tomando estas poblaciones, están atacando al ejército directamente. Y podemos hablar de que esta vez parece que el movimiento Tuareg ha ganado en organización y en letalidad. Y ha tomado por sorpresa la capacidad de reacción del ejército y del gobierno, lo cual está teniendo un grave impacto en la población. Hacía muchísimos años, como decía Amnistía Internacional, 20 años que no se producía una situación así. Estamos hablando de los años 90, de la época en la que el conflicto armado tuvo un punto muy álgido en la zona y en el que finalmente llevó a la polarización de la sociedad y contribuir un poco a qué es lo que está pasando actualmente en Mali, que cada vez la polarización entre la población negroafricana y la población que ellos consideran blanca, pero que es de origen bereber, como los Tuaregs, o árabes también que viven en la zona norte, pues sea cada vez mayor, ¿no?
¿Es un conflicte simplement ètnic, de races, de tu ets blanc, jo soc negre?
No és tant així.
Que els del nord viuen millor que els del sud, com passa en molts països?
En el caso de Mali sería al revés, ¿no? Sería
que los
del sur viven mejor que los del norte, y en el caso contrario de lo que hemos podido hablar otras veces en Sudán, son precisamente las comunidades árabes y las comunidades Tuareg las que están desposeídas, ¿no? No podemos olvidar que la palabra Tuareg en sí mismo es una palabra que utilizan los árabes. Los Tuareg a sí mismo no se definen como Tuareg, puesto que es una expresión bastante despectiva que significa abandonado por Dios, ¿no? Y esta idea de ser los abandonados por Dios, una comunidad nómada que se mueve, que no llega a tener muchos derechos y mucha legitimidad en ninguno de los países que está presente, porque no está solo en el norte de Mali, como he dicho antes, está también en el norte de Níger, en algunas zonas de Mauritania, en muchas zonas de Argelia, en el sur de Argelia. Esta comunidad, con el desarrollo de los estados-nación en el norte de África, ha ido paulatinamente perdiendo sus derechos. Primero sus derechos a la propia transhumancia, ¿no? Al sembrarse todas esas fronteras en el mapa africano, han perdido la capacidad muchas veces de moverse entre un país y otro, por mucho que en el Sahara siguen siendo muy dilatadas estas fronteras y suelen ser no tan complicado de desplazarse. Sí que es cierto que esto ha tenido una grave repercusión en sus medios de vida. Y digamos que los derechos de esta población nadie los reconoce o nadie los defiende, porque realmente estos países que tienen al Sáhara en común consideran que no pueden decir exactamente que esta población es suya o les pertenece, sino que son nómadas,
¿no? Claro.
Es gente que va y viene, si son nacionales o no, entonces la capacidad...
Están abandonados por Déu, ¿no?
Sí, exacto. La capacidad, el deseo de los gobiernos de hacerse cargo de esta población y de proveerles servicios y de dar una solución a sus necesidades, que son bien grandes y bien importantes, pues merma en detrimento o a favor de las poblaciones del sur, que están bien localizadas y sabemos quiénes son y dónde nacieron, ¿no?
Amnistía denuncia también també, Patricia, que es podrien haver produït execucions extrajudicials de militars.
Sí, estas denuncias aparecen en torno a unas fotografías que se publicaron en las que aparecían soldados maniatados y que podían llevar a la conclusión de que esas personas han sido ejecutadas después de haber sido capturadas por el Grupo Tuareg, que es el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad. El Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad ha dicho: nosotros no hemos realizado ningún tipo de ejecución, esto ha sido un montaje para intentar desprestigiar nuestro movimiento. Realmente, sin una investigación que verifique lo que ha sucedido y una investigación independiente que clarifique quién ha sido el responsable de estas ejecuciones, difícilmente se podrá saber qué es lo que realmente ha pasado, porque el acceso ahora mismo a muchas de las poblaciones que están cerca de la frontera con Argelia es muy limitado, por no decir prácticamente imposible llegar hasta allí por el fragor del combate, ¿no? Y realmente antes decías la cifra de 44.000 personas que ACNUR dice que han salido.
¿Qué pasará amb aquesta gent que se'n va a Mauritania, Níger, Burkina Faso?
Bueno, estarán en una situación más que precaria, porque ya hablamos la semana pasada sobre la situación que está viviendo ahora mismo el Sahel. Ahora mismo no es un buen momento ni siquiera para estar en tu casa. Imagínate cuando tienes que abandonar tu casa por la violencia, buscando posibilidad de supervivencia en otra zona. Lo cierto es que si hay una de las cosas que puede enseñar África muchas veces, esa capacidad a veces de alojar y de dar la bienvenida al otro en una situación dura. El problema es cuando esta situación se prolonga durante mucho más tiempo, y así que puede surgir problemas con la población local, que puede tener necesidades muy similares. Pero cuando son cosas coyunturales en las que la población se ve forzada a moverse y tienen que invadir o entrar en otro país, lo cierto es que la respuesta normalmente de los gobiernos y de la población que recibe a estas personas suele ser muy buena, muy, muy diferente de lo que hacemos nosotros aquí en Europa. Sí.
Curioso, ¿eh?
Es curioso.
Els Tuareg, què volen? Què reclamen?
O
una part de la població Tuareg?
Bueno, realmente podríamos decir qué es lo que quiere el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, porque ¿qué quieren los Tuaregs?
Ya, claro.
Toda la población, no sé qué te diría.
Seguramente la mayoría que los dejen vivir tranquilos, ¿no?
Seguramente eso, y seguramente pues servicios básicos que provistos por el gobierno, tener acceso a educación, tener acceso a una vida digna, tener acceso a empleo. Eso podríamos decir que necesitan los Tuaregs, independientemente de después lo que se reivindiquen estos movimientos armados o movimientos sociales, que también pueden reivindicar una independencia del norte de Mali, ¿no? Hay una región que ellos reconocen con este nombre que da nombre al grupo, Azawad, que sería una región que no solo se podríamos localizar en Mali, sino que también pues implicaría partes de Níger, el norte de Argelia, y es este gran Sáhara, ¿no? Es esta liberación de un Sáhara en el que los Tuaregs puedan tener derecho a regirse, derecho a tener un control sobre sus vidas y capacidad de desarrollo por una vez. Esto es lo que estarían reclamando estos grupos armados en principio desde las propuestas que plantean, ¿no?
No sé si ha tingut alguna cosa a veure amb tota aquesta situació la caiguda del règim de Gaddafi a Líbia.
Ha tenido que ver en el sentido de que con la caída del régimen de Gaddafi, muchos de los soldados que estaban incluidos dentro del propio ejército gaddafista eran de origen Tuareg, venían de Mali y han retornado.
¿Están hablando de mercenaris?
Estamos hablando de personas que tuvieron...
De
ejército regular. Uh-huh. Estamos hablando, no estamos hablando de personas que han sido como en todo este problema con la gente chadiana, que fue perseguida. No estamos hablando de personas que han sido mercenarios. También habrá Tuaregs mercenarios, pero lo cierto es que los Tuaregs estaban integrados dentro del ejército, tenían sus propios cuerpos dentro del ejército de Gaddafi, fueron cooptados por Gaddafi durante mucho tiempo, porque tanto los Tuaregs, tanto de Mali como de Níger, desde los años 60 han buscado refugio en Gaddafi y han buscado el apoyo que muchas veces Gaddafi ha prestado a sus insurgencias, con esa voluntad que tiene Gaddafi, que tuvo Gaddafi siempre tan bonita, de promover al río revuelto ganancia de pescadores, sí, y que todo alrededor se estuviera desestructurado para que él pudiera tener mayor control sobre muchas cosas, ¿no? Entonces, Gaddafi siempre respaldó a estas insurgencias, aunque los Tuaregs pueden tener una idea muy controvertida también sobre cuál ha sido el papel de Gaddafi, si realmente Gaddafi ha sido bueno para la población Tuareg y si realmente no ha sido una instrumentalización por parte de Gaddafi de estos luchadores. Pero estas personas que han retornado ahora y que formaban parte del ejército
que
s'han libio,
quedat sense feina.
Exacto, esas personas eran, son soldados de élite, son gente que tiene una formación muy elevada, pero no podemos decir que es que han retornado y entonces se les ha ocurrido la genial idea, no. Muchos analistas hablan de que esta rebelión actual en Mali ya estaba gestándose en Libia.
¿Sí?
Había grandes dirigentes del movimiento Tuareg, que uno de ellos murió, Ibrahim Abbahanga, era un líder de los más destacados de la última rebelión, que fue en torno al año 2006, y se había negado a rendirse y se había negado a firmar los acuerdos con el gobierno de Bamako y había buscado exilio en Libia. Durante todo este tiempo que ha permanecido en Libia ha estado también gestando este golpe. Él ha muerto antes de llegarlo a haber puesto en práctica, pero lo cierto es que ya estaba montada la estructura para empezar estos nuevos ataques. Y podemos hablar de que hay una dinámica que se repite desde los años 90, ¿no? En los conflictos armados que se han producido en el norte de Mali, que siempre se atacan las principales ciudades que tienen cuarteles, ¿no? Kidal, Aqueloc, estamos hablando de siempre las mismas poblaciones. Y esto viene en torno a un malestar, a una situación de crisis muy marcada, y vemos que coincide en este caso otra vez con una sequía muy fuerte en la zona y con una depresión muy fuerte económica, también provocada por la...
Sí, que la que ya había la Baña de África ahora se ha desplazado fins aquí, ¿no?
Exacto, ahora está aquí y además en una situación en la que Mali cada vez está recibiendo, el norte de Mali que recibía ingresos, como el norte de Níger, por turismo... Es una zona a la que mucha gente iba porque la cultura tuareg es muy fuerte y tiene unas costumbres ancestrales que llaman mucho la atención y mucha gente visitaba estas zonas. Desde que Al-Qaeda en el Magreb Islámico, este grupo de origen argelino, está actuando cada vez en la zona más del norte de Níger y Mali, esa entrada de ingresos que había a través del turismo desapareció, con lo cual la situación económica está muy agravada en el norte. Los gobiernos de tanto de Mali como de Níger siguen sin invertir en el norte, o siguen sin capacidad o sin la voluntad de invertir en el desarrollo del norte. Por lo tanto, la situación de la población es muy deficitaria. Llega este grupo de soldados de las milicias de Gaddafi, regresan al norte, y muchos de los grupos tuaregs que existían previamente habían sido absorbidos por los ejércitos. En los diferentes acuerdos que hubo de paz con Bamako, una de las cosas que decía el acuerdo era que parte de la insurgencia tuareg sería reclutada dentro del ejército de Mali. ¿Qué ha pasado con muchas de estas personas que han sido reclutadas con el ejército de Mali? Han sido de nuevo cooptados por este nuevo movimiento tuareg, al darse cuenta que realmente todas las promesas que Bamako había hecho habían sido en vano y que realmente no habían contribuido ni a la paz ni al desarrollo de esta región.
És que, de fet, a Mali, molts ciutadans de la capital han organitzat manifestacions contra els Tuareg, que els mateixos conciutadans els rebutgen, no?
Sí, es cierto. Es un poco lo que decías tú el otro día, ¿no? Que realmente los Tuareg son vistos como los gitanos, dentro sí. de nuestra sociedad, ¿no? Esta sensación de que son gente que está en tierra de nadie y que no son de fiar, ¿no? Hay una imagen muy peyorativa con respecto a los Tuareg.
Los prejuicios, claro.
Pero es lo que te decía también antes un poco, ¿no? Que es cierto que la sociedad maliense está polarizada y que esta violencia armada contribuye a que se polarice aún más. Y lo cierto es que los negocios tanto de los Tuareg como de los árabes en Bamako han sido atacados y ha habido parte de la población que se ha visto obligada a huir y a desplazarse para evitar ser atacados por la población. Y en este caso podemos hablar que las fuerzas de seguridad del Estado no han respondido de la manera adecuada para intentar proteger a los Tuaregs cuando han sido atacados por la sociedad civil, por mucho que ha habido llamamientos del presidente a frenar esta situación.
Els grups insurgents Tuaregs han estat acusats pel govern en reiterades ocasions de dedicar-se al tràfic de drogues, armes i persones al desert, a més de col·laborar amb el grup d'origen algerià ACMI, Al-Qaeda del Magrib Islàmic. Què hi ha de cert en això?
Lo que hay de cierto es bastante... Se puede poner en duda. No se puede decir que los grupos armados en sí, tal y como están montados o como existe ahora mismo este movimiento que viene la mitad o la mayor parte de los integrantes pueden provenir del ejército libio, no se puede decir que hayan financiado o que se hayan financiado de esta manera. Sí que podemos decir que como decía antes, ¿no? El norte es una zona muy deprimida en la que no hay posibilidades de encontrar trabajo y en la que la población tuareg conoce muy bien el territorio.
Es desert, básicamente, ¿no?
Exacto, y son personas que saben perfectamente dónde están y cómo moverse. Y las rutas de narcotráfico, las rutas de tráfico de armas, de tráfico de personas por el Sahara están ahí, existen, son una manera de hacer dinero. ¿Son los tuaregs las que las controlan? Yo no podría afirmar eso. ¿Son tuaregs los que participan para hacer que esto sea posible a cambio de ganar dinero? Sí, claro. Probablemente sí. Y es una salida económica para una situación muy crítica en la que no hay salida para mucha gente joven que no tiene posibilidades de acceder a un trabajo y que su única opción es quedarse y ceder ante un grupo armado o un grupo que manejan el narcotráfico, el tráfico de armas o lo que sea, o salir del país. O sea que si te quieres quedar, muchas veces no hay mucha más opción que entrar dentro de aquí. En cuanto a la unión entre ACMI y los tuaregs, lo cierto es que en el pasado hubo enfrentamientos entre los grupos tuaregs y ACMI por el control de zonas en el desierto. Lo cual no podemos decir que no haya habido determinadas personas de los grupos tuaregs, o no de los grupos armados, pero sí de la población tuareg, que haya prestado asistencia a Al-Qaeda en el Magreb Islámico a la hora de cometer secuestros, ¿no?
Porque básicamente
son lo que decía
de
antes.
Ingresos.
Es gente que conoce muy bien el terreno, gente que puede fácilmente hacerte llegar a donde sea.
Sí, a suport logístic, es podría donar cas tranquil·lament, clar.
I no podríamos descartar que de ese dinero que se ha podido ingresar a través de ACMI y demás, parte haya ido a financiar esta nueva insurgencia. Podría ser.
Una cosa més, el paper de les ONGs a l'hora d'atendre, per exemple, els refugiats, quin hauria de ser o quin està sent?
Está siendo muy complicado. De hecho, creo que Médicos del Mundo anunció la semana pasada que tenían que abandonar la zona porque no tenían capacidad de mantenerse debido a que la agravación de la situación y la violencia estaba poniendo en peligro a su personal. Es cada vez más complicado en esta zona y calculo que no sean los primeros que se van ni los últimos. No solo por la situación que se ha generado en torno a este nuevo frente insurgente Tuareg, sino a la existencia de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que realmente yo creo que dificulta la seguridad de los equipos en la zona y la capacidad para llegar a estas personas que están siendo desplazadas es muy grande, porque la población empieza a desplazarse y no están concentrados en un campo de desplazados, claro. Como podemos ver en las zonas del Cuerno de África o en muchas zonas del Cuerno de África, sino que es población que se empieza a dispersar y que realmente es difícil de localizar, difícil de llegar a ellos y que tienes que multiplicar las salidas a terreno con la finalidad de llegar hasta ellos, lo cual la atención humanitaria que pueden recibir es muy difícil, realmente muy difícil. Muy difícil.
Patricia, gracias. Que pases una buena semana. Seguim parlant dimarts d'Àfrica.
Muchas gracias a ti, Ramon. Chao.
Informatius Com Ràdio.
A les dues, notícies en xarxa. Edició migdia, amb Oriol Pujador.
Continua sense acord el conflicte laboral a transports metropolitans.
A les 7, notícies en xarxa. Edició vespre, amb Marta Patrici.
El comitè d'empresa del Gran Teatre del Liceu ha presentat...
I a les 11, notícies en xarxa. Edició nit, amb Manel Carvajal.
Des del balanç dels aldarulls entre estudiants i policia al centre de València.
Informatius Com Ràdio.
Tots per tots. Com Ràdio.
Transformacions tecnològiques. D'entrada, cada cop els dispositius són més petits, amb més capacitat de processar informació i amb tendència a convergir, per exemple, a utilitzar telefonia i internet amb un mateix aparell i amb les mateixes xarxes, no?
Sí, en aquest telèfon mòbil que ara porto a les meves mans,
sí,
hi ha més tecnologia que tota la que la humanitat va utilitzar per anar a la Lluna. O sigui, en termes, diguem-ne...
D'espai, no?
Sí. No, en termes de capacitat.
Espai i capacitat, d'acord.
Sí, aquí, en aquest telèfon...
És un bon exemple.
Hi ha més tecnologia que tota la que vam utilitzar per portar l'home a la Lluna. En termes de capacitat, de transmissió, de càlcul, de processament... És extraordinari.
Tots per tots, amb Ramon Company.
dos quarts de 10. La nostra societat canvia a una velocitat certament vertiginosa en tots els aspectes, amb això segurament estem d'acord. Assistim a aquests canvis sense ser-ne sovint massa conscients. Per aquest motiu, i per molts altres, ens ha interessat, o ens interessa, en aquest cas, un servidor d'imatges de satèl·lit que ha realitzat un grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest servidor aporta fotografies per satèl·lit des de fa 40 anys i ens permet veure un altre tipus de canvis, canvis lents que s'han anat produint arreu de Catalunya al llarg dels anys i que comentarem tot seguit amb el nostre Set Ciències, Toni Polo. Toni, bona nit.
Hola, molt bona nit.
SatCat.
SatCat, està clar, no?
Està claríssim.
Satèl·lit, Catalunya, són imatges, efectivament, fetes per satèl·lit des de l'any 1972 fins ara mateix, que segueixen...
I permet això, aquesta comparativa,
eh? Exacte. Permet aquesta comparativa, ara parlarem del software que han desenvolupat, que és un tema complicat per sobreposar, diguem-ne, una foto sobre l'altra i doncs, pots agafar una foto d'una mateixa zona de l'abril del 1987 al maig del mateix any després, i anar-les passant i veus realment com va canviant, doncs, en alguns casos per
de l'abril del maig no sé si hi hauria molts canvis,
maig, no, però
posem, sí, del 97 al 2007 per exemple, en 10
exacte,
anys, no?
Exacte. I de vegades amb menys, perquè es poden veure coses molt, molt més properes, no? més sobretot les obres de, doncs, tipus la tercera pista de l'aeroport del Prat, etc. Uh-huh. Això en menys temps es pot veure com va avançant, no?
I això ens porta, Toni, ja per començar el detall, a l'Autònoma.
Sí,
o partim de l'Autònoma.
Partim de l'Autònoma. El servei és una iniciativa pionera que han desenvolupat investigadors de l'Autònoma i del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF. Es diu SatCat, com hem dit, i és un servidor que ofereix imatges de tot Catalunya preses des de satèl·lits nord-americans, ara en parlarem, Landsat, es diuen, i des de l'any 1972 fins a l'actualitat. Són 40 anys, o sigui, veiem 40 anys de...
Més pocs,
40 anys de Catalunya, no?, d'alguna manera. En total són unes 1.200 fotografies fetes des de diferents satèl·lits. Al principi es feien a uns 900... quilòmetres d'alçada, ara són 700, amb una freqüència aproximada que són unes dues fotos al mes, i aquestes imatges cobreixen cadascuna uns 180 quilòmetres, pesen uns 30 megabytes. Això permet, després, una resolució aproximada d'un píxel per cada 30 metres. Aquesta aproximació és molt millor que, per exemple, la del satèl·lit Meteosat, que tots veiem, o sigui, és una cosa molt més detallada.
Un píxel per cada 30 metres, eh?
Exacte. Mm. És una cosa molt detallada que es poden veure com a uns 30 metres d'alçada, és la mitjana.
No la podem enfocar.
Exacte, no la podem, vull dir, més enllà d'aquests 30 metres no es pot enfocar bé. Tampoc és el que es pretén, sobretot això, vull dir, no és que vulguem fer servir aquest model, aquest servei per veure escenes de la vida quotidiana, allò de veure els cotxes aparcats, els passos de zebra, la gent, no, això no. Però l'aproximació és molt potent, uh-huh. Aquestes imatges han estat captades amb diferents longituds d'ona electromagnètica, de manera que no només capten l'espectre visible a l'ull humà, sinó també l'infraroig d'ona curta i l'infraroig tèrmic. Això fa que es pugui detectar també la presència d'aigua, de neu, de vegetació, de conreus, d'incendis, fa que es puguin comprovar els canvis de nivell dels embassaments, que es puguin fer estudis de la humitat del sòl, del sol del terra,
evidentment. Sí, perquè si fos la humitat del sol
estaríem fotuts,
segurament.
Es pugui fer també un seguiment de les neus acumulades a les muntanyes, fer balanços hídrics als territoris i que es puguin perimetrar els incendis i comptabilitzar exactament les hectàrees. Tot això es pot reflexar perfectament en les imatges.
Això un usuari normal, com tu i com jo, ho podem veure, no?
Ho podem veure tranquil·lament. Es pot entrar, és gratuït.
Anem a un cercador, posem SatCat i segur
sí,
que ho trobem.
Sí, o si vols, mira, l'adreça és http://opengis.uab.cat/wms /Satcat.
Jo crec que si anem a un buscador, posem Satcat, arribarem a aquesta adreça.
Serà,
no?,
més fàcil.
T'ho dic perquè és un pèl...
Per ràdio explicar tot això és inútil. Es posa en un buscador i es pot trobar. I un cop a dintre és fàcil navegar per posar la data que vols veure,
l'indret que t'interessi,
pots fer unes seqüències,
no?
Ara ens ho explicarà l'expert, exactament, i després, un cop tens aquestes fotos que són d'uns 180 quilòmetres, tu tens aquesta capacitat de fer els zooms, i pots triar fotos de diferents èpoques i les veus una darrere l'altra. Fins i tot es pot fer com una mena de vídeo que va passant any rere any les fotos que tu mateix has posat.
La supervisió d'imatges.
Exacte.
Doncs això, que estic interessat, doncs jo crec que sí, posant Satcat, S-A-T-C-A-T, a un buscador...
Cap problema.
Ens volies parlar del software.
Sí, el software l'ha dissenyat aquest equip del CREAF, es diu Miramont i es pot utilitzar des de qualsevol altre programa, és per això que podem, sempre que s'acolli als estàndards internacionals, no? I ha desenvolupat tota aquesta feina que, si bé sembla fàcil, o podria semblar fàcil, a mi no m'ho sembla, però trobo que podria semblar fàcil, no ho és gens, i a més resulta molt útil i molt còmode, no? Estic parlant de la compatibilització de totes les fotos. Això que dèiem abans, de poder-les sobreposar, de manera que es...
Una època...
Exacte,
una època
amb les de l'altra, i es pugui apreciar a cop d'ull qualsevol tipus de canvis, no? Aquests canvis lents que deies tu, no? Els quals assistim pràcticament sense adonar-nos en el dia a dia, com en el litoral, en els correus, canvis deguts a incendis o a inundacions, o sobretot obra arquitectònica, no?
De l'ésser
humà, no? Tot el que ara posava l'exemple de la tercera pista del
Prat.
Del Prat, que ens vam fer veure en el dia de la presentació. La utilitat d'aquesta eina, d'aquest servei, supera l'àmbit de la investigació científica, entrant d'alguna manera en el terreny social, diria jo, ja que es pot observar com creixen les ciutats, quins canvis hi ha hagut en les infraestructures o també en la natura, ja sigui en els boscos com en els rius. Per exemple, l'usuari pot veure una successió de fotos cada mes del port de Barcelona. Llavors sí que assisteixes i veus com el port va creixent i va guanyant terreny. I després veus que apareix el Mare Magnum, tot la zona de mercaderies. Tot això es pot veure perfectament. Una altra cosa curiosa de veure és quan es va canviar el curs del Llobregat, que es va canviar en qüestió d'anys, i doncs són coses molt, molt, molt curioses, no? També podem dir, vull dir, que la utilitat didàctica està molt clara, pot ser una gran ajuda en l'estudi de tots els grans temes relacionats amb el paisatge i el territori. I parlem a nivell escolar i a nivell universitari, evidentment, o sigui, des dels més petits fins a investigadors, vull dir, és una eina molt, molt competitiva. Per tot això, dèiem abans que és un projecte accessible a tothom que vulgui entrar, ja sigui per estudiar, per fer previsions o per tafanejar, per simple curiositat, dic jo que també.
Sí, a veure com ha canviat el meu entorn, no? Simplement.
Exacte. Un cop en la pàgina es pot accedir també a un munt d'informacions, ja de caràcter, a part de les coordenades exactes, lògicament, doncs, també té una sèrie d'informacions, doncs, socials, administratives, quines localitats estàs veient, els termes, les carreteres, els termes municipals, etc. No? Tot això ve... Clar, ara ho han presentat, ara s'ha convertit en una eina a l'abast de tothom, però porten molts anys, evidentment, treballant-hi. La iniciativa es va encetar cap al 2004, però el grup fa encara més de temps que treballava en feines de teledetecció, no? Gairebé des de finals dels anys 80. I els satèl·lits, aquests dels que parlaven abans, dels Landsat, que són des dels que s'han fet les fotografies, són tota una sèrie de satèl·lits d'òrbita polar, de nord a sud, gestionats per diverses agències nord-americanes i que tenen, bueno, amb la missió d'observar els recursos del planeta. Fan fotos de tot el planeta. Les primeres fotos, ja ho he dit abans, es van fer a uns 900 quilòmetres de distància, més tard es van apropar als 700 i, a veure, les primeres fotos es van obtenir el 23 de juliol del 72 i l'últim satèl·lit, que serà el 8è, es llançarà aquest mes de desembre. Aquest mes de desembre.
Desembre d'aquest any, eh?
Exacte. La freqüència és d'uns 16 dies, o sigui, unes dues fotos cada mes de Catalunya, i hem de dir que també tota aquesta feina fins a l'any 2008 era molt més cara, en el sentit que les fotos s'havien de comprar.
Això és el que anava a dir, segur que tenien un preu, no?
Exacte, tenien un preu que després va anar pujant, i d'uns 300 dòlars es van arribar a pagar fins i tot 5.000 dòlars les fotos.
La foto o les fotos?
La foto.
La foto.
La foto. I el 2008, però, es va alliberar això, i els Estats Units ho van posar lliurement, d'accés totalment lliure, i d'aquí pues han sortit més, bueno, ja a partir d'ara no hi ha hagut aquesta cortapissa, no, d'alguna manera, i a partir de l'any passat les fotos a les quals tenia drets la Unió Europea també es van alliberar. Aquestes es veu que hi ha més problemes burocràtics, per accedir, però vamos, que són, ara ja són gratuïtes.
Xavier Pons és catedràtic de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i ens pot valorar perfectament la utilitat d'aquestes imatges de Catalunya servides per satèl·lit. Xavier Pons, bona nit, benvingut.
Hola, bona nit, gràcies.
Quina és la principal aportació d'aquest servidor d'imatges per satèl·lit al coneixement de l'evolució de Catalunya?
Bé, la principal aportació que pensem que fem amb aquest servidor és proporcionar, doncs, tant a la comunitat científica com als ciutadans en general, doncs, una eina que, com heu molt bé explicat, doncs, permet veure aquesta dinàmica del territori al llarg d'aquests 40 anys, i ho permet fer a una escala de detall que, si bé, com explicàveu, doncs, no és d'un detall extraordinàriament alt, però per la majoria de coses de planificació i de gestió territorial, doncs moltes vegades no és necessari aquest gran nivell de detall, i en qualsevol cas fora impossible retrocedir en el temps, si no inventem una màquina del temps, per captar imatges de molt alt detall espacial fa 10, 15, 20, 30, 40 anys, no? Aleshores, per primera vegada tenim tota aquesta sèrie amb un entorn coherent, en què les tenim totes ben posadetes, ben arreglades, amb les seves coordenades, una sota l'altra, i això, doncs, és d'interès per molts tipus d'aplicacions. És a dir, aquí tenim tant gent de les ciències socials i humanes que poden, doncs, estar interessats en creixements, doncs, de la regió metropolitana, de nuclis urbans, amb abandonament de l'agrícola, etc., com gent de les ciències més naturals, que poden, doncs, estar interessats, doncs, en això, en el seguiment dels incendis o en veure l'evolució de la vegetació, etc.
I òbviament, el canvi de la fisonomia de Catalunya en aquests 40 anys deu ser impressionant, no?
Sí, certament sí. Hi ha una sèrie de fenòmens que són uns més colpidors, uns altres menys, uns més espectaculars, uns altres més subtils, però que realment qualsevol persona que s'hi entretingui, sobretot si és una zona que coneix mínimament, doncs pot veure. Voldria fer notar que en el context de l'aplicació, la part superior esquerra, ja on es pot desplaçar pel mapa de Catalunya, diguéssim, i després també és possible, doncs, anar a buscar, doncs, un municipi concret o el que sigui. Aleshores, com deia, bé, hi ha molts aspectes en els quals ens podríem fixar, però al llarg d'aquests anys hi ha potser com uns factors més importants de canvi territorial, no? Per una banda, n'hi ha un que, doncs, és ben evident, perquè de tant en tant, doncs, salta la primera plana de les notícies, que són els incendis forestals. Catalunya és un país, doncs, molt afectat per aquest fenomen, i evidentment la cicatriu que deixen en el territori en molts casos, doncs, és molt important. Es veu molt bé en aquestes imatges. De fet, si aneu en zones d'aquestes amb especial freqüència d'incendis, com poden ser Garraf o poden ser el Cap de Creus, etc., i jugueu a canviar d'anys, doncs veureu que apareixen taques de colors ben diferents, no?, que són quan es produeixen aquests incendis, i gràcies a les imatges, doncs, també es pot veure com es recupera o no la vegetació en cada lloc i quant temps triga, i fer models que fem, doncs, d'això, de com pot costar de recuperar la vegetació, que ja no són de "em sembla que", sinó models, doncs, ben quantificats en aquest sentit, no? Per tant, els incendis són un primer aspecte, però també hi ha un altre canvi, que és l'agricultura. Per una banda, doncs, si ens anem a les imatges més antigues, doncs, trobem que les superfícies que veiem, doncs, que estan en regadiu, que es coneixen bé, perquè si posem imatges d'agost, doncs, les veiem amb una activitat molt, molt elevada, veiem vegetació present, doncs eren menys, i a mesura que han anat passant els anys, doncs, hem anat creixent en algunes zones de Catalunya de zones de regadiu. Però, per altra banda, també tenim un abandonament agrícola en diverses zones del país, que fa que, si mirem imatges doncs, antigues, podem trobar camps que amb els anys s'abandonen doncs, i esdevenen doncs, primer matollars i després boscos. Finalment, doncs, bueno, hi ha els canvis que en percentatge de territori doncs, no són tan grans ni de lluny com aquests que acabo d'esmentar, però que en canvi deixen cicatrius i marquen una empremta doncs, per la societat humana i de retruc també per moltes qüestions de la vida natural, que són doncs, els canvis en tant les infraestructures de comunicacions i en la pròpia superfície urbana. No? És a dir, que podem anar veient com, això, com fem créixer les ciutats, com desviem rius, com fem passar autopistes on abans no n'hi havia, i al voltant de totes aquestes formes d'implantació humana en el territori, doncs apareixen i desapareixen coses, hi ha canvis, etc. No? I és un motor també de primer ordre aquest.
Mm. Abans parlàvem de les utilitats, ens parlaves tu, i en quin tipus de projectes s'ha fet servir aquest banc d'imatges? No sé si aquí a Catalunya, sobretot, si ja us han fet servir d'alguna manera, ja us han demanat?
Uh-huh. Aviam, aquests bancs d'imatges es poden fer servir amb, com hem indicat, doncs amb diverses coses, però realment hi ha hagut ja una sèrie de projectes de llarg recorregut, afortunadament, que s'han fet amb aquest banc d'imatges. De fet, potser per nosaltres el més emblemàtic és el que hem anat desenvolupant amb l'Agència Catalana de l'Aigua des de l'any 2002, en què, doncs, gràcies a aquesta captació, doncs, setmana a setmana d'aquestes imatges, doncs, vam anar doncs, col·laborant amb ells per poder aportar informació de la inhibició a una escala de detall doncs, de Catalunya, que, òbviament, té un paper molt important en el càlcul de les reserves hídriques que hi ha al país, però també doncs, en temes del balanç d'aigua amb les plantes, allò que anomenem l'evapotranspiració, tota aquesta aigua que les plantes doncs, retornen a l'atmosfera, tant des dels cultius com des de la vegetació natural, i que naturalment s'han de quantificar i s'ha d'anar doncs, millorant els models per poder fer una millor gestió de l'aigua. En aquest sentit, doncs, cal dir que des del 2002 fins l'any passat doncs, s'ha fet un projecte d'això, de molta profunditat i molt llarg recorregut, de bracet amb l'Agència Catalana de l'Aigua per integrar aquestes imatges de satèl·lit en la gestió del territori. De fet, l'any 2007 ens van donar el Premi de Medi Ambient de la Generalitat precisament per aquesta gestió, per aquesta col·laboració en la gestió de l'aigua doncs, amb les imatges de teledetecció.
El que llavors ara poseu a l'abast de tothom ja s'estava fent servir, evidentment, no?
Sí.
Ja l'hem fet servir des del començament?
El que passa és que, sí, des del 2002 nosaltres va ser una feliç idea que vam plantejar també amb tècnics de l'agència que van veure-ho molt bé i vam iniciar aquest projecte, però en aquell moment realment es va fer també un esforç econòmic per anar comprant les imatges cada any, diguéssim, no? El banc que ara es presenta, doncs en realitat és molt més extens, perquè gràcies a aquest fet que heu comentat de la gratuïtat impulsada pel govern dels Estats Units en aquest cas, doncs hem pogut retrocedir fins als anys 70 i també doncs, hem pogut densificar la sèrie en tot el que això significa, no? És a dir, abans quan volíem dir això com estava fa un temps, doncs havies de fer guardiola o convèncer algú doncs, perquè et comprés aquestes imatges, cosa que ara ja no és necessària. Perquè, com hem dit, han estat alliberades i el que sí que li passaria a una persona que ho volgués fer és que quan descarregués les imatges potser les podria veure com una simple fotografia, però no posades territorialment, no superposables les unes amb les altres, amb tota una sèrie històrica, amb la resta de la cartografia, etc. No? I aquesta és una de les feines importants, llargues, que s'han fet, no?, per dotar aquest servidor doncs, de les característiques que té.
L'actualització ara serà contínua? Aquesta freqüència de 16 dies es mantindrà? Anirà creixent contínuament?
Aviam, nosaltres en aquest moment estem en, la, en una situació en què dels dos satèl·lits que hi havia en, bueno, que hi ha en aquest moment en òrbita, que estan, doncs, que estan proporcionant imatges, que són el Landsat 5 i el Landsat 7, tenim una situació en la qual el satèl·lit número 5 va patir una avaria fa un parell de mesos i mig o tres, i aleshores els tècnics americans ho estan mirant. La veritat és que les expectatives que es puguin, que pugui tornar a donar dades, doncs no són molt, molt grans, però s'ho estan mirant i realment és una gent molt bona, que altres vegades que també havia fallat han aconseguit remotament, doncs, d'arreglar coses, ja ho veurem. Tenim el Landsat 7, que sí que dona imatges, però que té un cert problema en els extrems laterals. I, per altra banda, els americans han dit que el Landsat 4, que de fet encara està en òrbita, però que s'havia apagat la recepció de dades perquè hi havia el 5 i el 7, doncs ara estan estudiant de tornar-lo a engegar mentre no es llença el 8 per poder, doncs, cobrir com més millor, doncs, aquest temps fins que d'aquí una mica menys d'un any, doncs, es llenci el Landsat 8, que ens obsequiarà, quan estigui en òrbita, doncs, amb imatges que encara tindran més regions espectrals i encara ens obriran més capacitats d'estudi del territori.
Com tantes d'altres aportacions tecnològiques, per no dir gairebé totes, l'origen de la teledetecció és militar?
Diguem que només mig-mig. Aviam, en la teledetecció hi ha alguns moments que són evidentment militars, doncs quan els soviètics, que són els primers que posen un satèl·lit en òrbita, el famós Sputnik l'any 57, doncs evidentment ells, bueno, en aquell moment és un satèl·lit que cal explicar que no feia res més, entre cometes, el res més, perquè va ser molt meritari, però en aquell moment és un satèl·lit que era una bola de ferro petita que es va tirar i que anava fent pip-pip, i aquest senyal es rebia a terra i era la demostració de dir, si això era com un prototipus, diguéssim, soc capaç de llançar un satèl·lit a l'espai i comunicar-me amb ell.
Sí, aquella demostració de força d'aleshores, no? Que ens va portar la Guerra Freda.
Exactament, no? I aleshores, un cop soc capaç de fer això, doncs vol dir que el satèl·lit, en lloc de ser una bola, el puc fer més gran, em puc posar-hi unes càmeres, puc fer observació i tot això. Ja en alguns moments de la història, doncs, en la Segona Guerra Mundial, per exemple, doncs, que es perfeccionen, doncs, alguns tipus de sensors, de microones, etc. O sigui, evidentment, la indústria militar ha tingut, i els militars en si han tingut molt d'interès en l'observació de la Terra, però també cal dir que hi ha tota una part molt gran d'usuaris i també de pioners de la teledetecció que ho han fet des de la més pura ciència civil, diguéssim, no? El pur plaer d'observar el territori, de veure com és, etc. Hi ha una qüestió que jo crec que és important d'assenyalar-la, i és que, de fet, som gairebé la primera generació que hem estat capaços de mirar la Terra sinòpticament en un conjunt, diguéssim, no? I això ha permès veure moltes coses que abans, encara que podíem tenir una lleugera idea de què passaven, en realitat no en teníem cap constatació fidedigna. Penseu que l'exactitud que es poden seguir avui en dia, doncs, si en l'Àfrica, doncs, hi ha problemes i ja, doncs, els conreus van més malament del que d'això, com van els cereals, doncs, a Rússia, o bueno, qualsevol fenomen d'aquests huracans que seguim, i així, totes aquestes aplicacions de la teledetecció, que són innombrables, doncs, en molts casos han estat aplicacions d'impuls civil, i de fet el Landsat és un satèl·lit civil, ben civil, i que ha tingut, doncs, una acceptació extraordinària. Penseu que només en els últims 5 anys, en les revistes científiques del món, la paraula Landsat surt en 30.000 articles, que es diu aviat, però són 30.000 articles que utilitzen imatges d'aquest satèl·lit per coses diverses, no? Per estudiar incendis, per estudiar dinàmiques del territori, per estudiar la correlació, recordo un article que no fa massa, doncs, dels hàbitats dels ossos panda, perquè viuen, doncs, en uns llocs molt determinats, que es veu molt bé amb les imatges, i a partir d'aquesta observació de les imatges, doncs, es planificava com es podia augmentar el grau de preservació d'aquesta espècie, doncs, en perill d'extinció, per exemple, no? Dic, la quantitat d'aplicacions és molt gran, no? I ja et dic, fins i tot podem dir, perquè això hi ha una mica de mite al respecte, que la teledetecció s'ha fet tan civil que, fixeu-vos que quan han hagut els últims conflictes aquests militars al Orient Mitjà, etc., s'han comprat imatges en satèl·lits civils d'aquests d'observació més detallada, que proporcionen imatges d'aquestes que moltes vegades veiem en aquests navegadors tipus Google o el Bing de Microsoft, etc., no? És a dir, que fins fins i tot els militars estan, en alguns casos, comprant imatges de
l'elit civil.
No? És positiu,
eh? També li ha arribat la crisi a la cosa militar, eh? Escolta, pels exemples que posaves, també hauria de ser una eina molt útil per les emergències humanitàries, per exemple.
Sí, de fet ho és. Fins i tot hi ha uns programes per que en casos doncs, de grans emergències posar d'acord tots els satèl·lits que tenen capacitat d'apuntament, perquè no tots en tenen, és a dir, satèl·lits que sempre van mirant com cap avall amb la seva òrbita i n'hi ha que tenen capacitat de mirar cap als costats, diguéssim, no? si els programes adequadament des de terra. Aleshores hi ha tot un programa internacional per poder donar aquest enfoc simultani de tots els satèl·lits possibles a una mateixa zona quan hi ha un problema. I això també comporta doncs, altres tipus d'interessos. Nosaltres, per exemple, hem estat en un projecte europeu que ara precisament està a punt d'acabar-se, que precisament consisteix a proporcionar informació i les imatges de satèl·lit del moment de la catàstrofe, vull dir, en situacions de catàstrofes humanitàries, i en aquest cas el nostre paper ha estat doncs, estudiar com poder enviar imatges que ocupin menys i altres companys de l'Autònoma doncs, estudiant doncs, com es pot treballar quan les xarxes convencionals d'internet no funcionen, o bé perquè és un país molt pobre que no en tenia, o perquè han caigut tots els pals i els sistemes i tot això, i llavors a través d'altres estratègies de comunicació amb satèl·lit, doncs com poder fer arribar les imatges in situ en la gent que està treballant sobre el terreny i per poder desplegar més bé l'ajuda humanitària. Per tant, també és un cas doncs, de plena actualització de la tele d'atenció.
El software que heu desenvolupat, tinc entès que ha estat un èxit.
Sí.
Ha estat així o perquè...
Sí, la veritat és que bé, vam començar ara fa 17 anys amb el Miramont, que bé, fins i tot algun col·lega doncs, ens va dir, home, voleu dir que heu de fer això? De fet, va ser una... A mi m'agrada explicar que va ser una... Vam ser impulsats per la pròpia administració de la Generalitat, en aquell moment pel Departament d'Agricultura, que veien que teníem un programa que nosaltres fèiem servir doncs, per la nostra pròpia recerca, per visualitzar dades d'inventaris forestals i de fotografies aèries i tot això, i ens van dir, home, això per què no mireu de fer-ne una versió una mica més amigable i que pugui doncs, utilitzar-la més gent i tot això, i mira, l'any 94, a l'estiu del 94 vam començar-hi, i bé, i en aquest moment tenim com uns 200.000 usuaris en molts països del món, i bé, amb bastanta gent que el fa servir, diguéssim, no? perquè aquí a Catalunya és gratuït per totes les administracions, els estudiants, etc. Però fora doncs, mantenim una política de preus molt assequibles per tal de que qualsevol estudiant o empresa que el vulgui fer servir doncs pugui. No? I la veritat és que bueno, no ens podem queixar perquè bueno, està ja gairebé 18 anys en el Candeler, doncs, jo crec que no és mala cosa.
No està malament.
No.
Xavier Pons, catedràtic de Geografia de l'Autònoma, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
Fins una altra, adéu.
Molt bona nit.
Toni, acabem. Bé, tenim pendent la secció aquesta dels matisos científics, amb què tanquem la teva col·laboració, que fa setmanes que no tenim temps per concretar, o pel futbol o per les presses. Avui sí que ho podrem fer. I avui ens volies parlar de... No sé si confirmar o desmentir que no ens podem banyar mentre estem fent la digestió.
Exacte. El que vull desmentir, vull dir, ens podem banyar tranquil·lament durant aquestes dues hores de què ens parlàvem quan érem petits de la...
És cert, perquè eren dues hores.
Eh? Sí, a tothom ens deien dues hores, però no sé ben bé per què. La qüestió, a veure, primer hem de dir que està bé no banyar-se mentre el cos està digerint. Això està bé. El mite d'aquestes dues hores
alguns,
és fals.
Alguns llestos ens menjàvem el bocata dins de l'aigua.
Ben fet. La qüestió és que, vull dir, el que passa...
Guanyaves dues hores
i no havies d'esperar amb el sol a sobre i veient l'aigua i, a més, sempre ens posava molt, molt a prop de l'aigua.
Correcte.
La qüestió és que el que passa és que quan entrem a l'aigua, l'aigua està més freda que el nostre cos, sobretot en el temps d'estiu, i l'organisme ha de regular la pròpia temperatura. Fins a aquell moment... L'organisme està intentant eliminar aquest excés de calor, doncs fent circular sang per zones més externes i fent suar. I ficar-se de cop trenques aquesta feina que està fent l'organisme i és quan...
És a dir, poc a poc, perquè és una qüestió de temperatures, bàsicament. Toni Polo, gràcies. Fins dimarts.
Fins dimarts que ve.
Tots per tots. Ens podeu seguir al nostre Facebook, facebook.com/totspertots, i al nostre Twitter,
@totspertots. At the same time, you stay up late at night when I'm already sleeping, probably dreaming of